Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada avui, 7 d'abril. Aquesta nit tindrem la companyia del Celler del Cava. Tot seguit, els escriptors Dolors Pallàs i Massen Maruf presenten els seus respectius llibres Solo sombres i acudits per a milicians. També ens acompanyarà Noel Duque, un dels fundadors de la nova formació política Tot per Terrassa. I, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Xavier Aguilar i qui us parla, Esther Nosàs.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Vins i caves.
I comencem el programa d'avui, d'aquesta nit, amb el celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona i també el celler del Cava del carrer Galileu 238. De Terrassa. Però abans de saludar el senyor Joaquim Illa, diem, com sempre, que el celler de Sant Gervasi, el programa de matinada i Càritas Catalunya, anem tots juntets perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, donem la benvinguda al senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Ah, molt bé. Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi.
Doncs saludat queda també el nostre tècnic i avui el senyor Illa ens parlarà de l'alimentació en general i de com, segons ell, anirà evolucionant. És així?
Sí, doncs sí. Avui us parlaré de l'alimentació sostenible. Sostenible des del punt de vista de que es pugui, doncs, aquesta alimentació sigui una alimentació, diguéssim, sostenible. Sostenible vol dir que es pugui, com diria jo, que es pugui sostenir per si mateixa. Els batlles i el municipi seran els responsables de controlar les fases del procés alimentari dels seus veïns. Ah, sí, sí. I en un futur no gaire llunyà, No pensis que sigui, doncs, per l'any que ve. No. Ja, no gaire llunyà vol dir que serà, si Déu vol, doncs, dintre d'aquest any mateix. Digues.
Idò, doncs ja ho tenim aquí mateix, no? A tocar.
Doncs sí. Sí, sí. Doncs sí, Esther, ja deia que el cuiner i l'escriptor Abraham García, que és de Madrid, lo molt que li agradaven els mercats, amb el color, el sabor i el fet d'olorar-los, com si fossin a renunciar a deixar de ser de la fira i la plaça en què varen ser. Mira, per exemple, el Mercat Central de València, on acabo d'anar, o com és habitual, quan viatgem a altra ciutat, el seu emplaçament va ser l'edat mitjana i fou Mora, plaça de Bastos, i finalment Martí, Mercat Cobert, des de ja fa un segle. La seva monumental estructura modernista acull tot el bo i millor de les famílies de la costa i de la cabanya local.
Ja veig, senyor Illa, que va anar a València per Sant Josep. I com era d'esperar, a més de les falles, va anar al Mercat Central?
Tu ho has dit, el Mercat Central de València és veí i, a més, és allà on hi ha la lonja de mercaders, que en diuen ells, on es negocien els aliments, les espècies, i inclús la seda, que en el segle XV té uns recents i particulars com una presó pels mercaders endeutats. Sí, això és una raresa que hi ha, diguéssim, en la llotja de València. Què més? I des de l'any 1980, allà el Tribunal de les Aigües, que cada dijous, dicta sentència i fa que respecti la distribució de l'aigua pels canals de l'Horta, fent que els valencians tinguessin arredors una iniciativa que van començar els romans, per garantir un abast alimentari.
És a dir, que ja els romans ja varen deixar petja de les seves lleis, usos i costums.
Exactament. I després els àrabs, i abans els visigots, i aportant l'enginyeria agrària i nous comestibles, com ara la taronja o bé l'arròs de l'Albufera. I és que València inspira i respira eficiència alimentària pels seus quatre costats. Des de l'alcaldia es va proclamar: para nosotros la alimentación es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los mercados globales. Debemos intervenir y dedicarnos más a temas de la seguridad alimentaria. Y València fou declarada capital mundial de l'alimentació sostenible, entre nombrosos candidats, que hi havia altres candidats. Però va ser València, doncs, que va ser la capital mundial de l'alimentació sostenible, repeteixo.
Doncs vaja, amb els valencians, ens passaran la mà per la cara dintre de poc.
Bueno, jo penso que ja fa temps que ens l'han passat, estimada Esther, sí.
Doncs té tota la raó, senyor Illa. És veritat, ja fa temps que ens han passat la mà per la cara. Sí. Bé, doncs ja hem d'acabar la nostra entrevista d'avui, la nostra xerrada de l'alimentació sostenible. Com sempre, abans recordar que podeu passar pel celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona i pel celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa, on trobareu una gran varietat de vins i caves i, sobretot, com sempre, senyor Illa, un gran tracte.
Ho procurem.
També recordem la solidaritat del programa de Matinada i el celler de Sant Gervasi. Totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi va destinada una part del cost a Càritas Catalunya per la pobresa infantil.
Molt bé.
Ara sí, senyor Illa, molt bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens vulgui escoltar. Jordi, a reveure. Salut.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
Doncs dintre del nostre espai de què llegim, us presentem una novel·la negra, Solo sombres, de Dolores Payàs, de l'editorial Navona. Dolores Payàs, nascuda a Barcelona, ha viscut uns quants anys a Mèxic, DF, i temporades també a Pequín. Ha treballat en el món audiovisual, ha escrit per televisió i cinema, i també ha dirigit dos llargmetratges. Li donem la benvinguda. Molt bona nit, benvinguda.
Moltes gràcies, bona nit.
És un plaer poder-la tenir aquí als nostres micròfons.
Ai, és un plaer per mi també. Gràcies.
Primer de tot, hem de saber com arrenca la novel·la Solo sombres. Quin és el seu escenari?
L'escenari és, És un escenari una mica dividit entre Pequín, Madrid, una miqueta Barcelona, també. Arrenca amb la desaparició d'un geòleg espanyol a Pequín. I com que no hi ha conveni policíac de col·laboració entre Espanya i Xina, l'home queda desaparegut i aparentment no hi ha res a fer. És a dir, no es pot fer res des d'aquí. I a partir d'aquí doncs, es desencadena la trama perquè s'ha de mirar de trobar aquest home.
Molt bé, doncs una miqueta d'aquesta sinopsis, d'aquestes solo sobres, però sense fer espòlier, eh? Això, sisplau. Com s'ho faria?
Com ho faig sense fer un espòlier? Bueno, ja he explicat això. Primer, no tenim conveni policial. Segon, és un ciutadà espanyol desaparegut a Xina. Tercer, les autoritats espanyoles, com les autoritats en aquest moment de tot el planeta, volen estar bé amb els xinesos, perquè Xina s'ha convertit en una gran potència econòmica mundial i, per tant, ja no poden apretar tampoc. Què fan? Envien d'amagatotis un agent. Un agent d'intel·ligència. Estem parlant d'intel·ligència. Un agent d'intel·ligència amb una operació encoberta, que se'n diu. O sigui, des d'intel·ligència de Madrid s'envia una agent, que és una senyora estupenda, intel·ligentíssima, però que té el cor feble i s'enamora molt sovint, i en fi, i a partir d'aquí... Ja sí
anem tirant. No, sí. Aquesta gent, suposo que és la senyora Hilda Leiva,
sí.
Permetin que digui el nom, no fem cap sí. mena d'espòlia. Té alguna similitud amb vostè?
Patim d'insomni, sí. Però, a més, va molt bé perquè és una característica molt adequada en aquest programa, oi? Sí. El que té més meu és les nits d'insomni, sí. És una senyora amb un insomni pertinaç. Sí, sí. I això que és psicòloga.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, i el Solo Sombres està replet de protagonistes. Ens pot parlar una miqueta, fer un repàs de quants protagonistes hi tenim o personatges que hi participen?
Sí, és una novel·la bastant coral, em sembla. Segurament les dones són més potents, però vaja, hi ha molts homes també, eh? I són personatges, en general, són més aviat personatges occidentals col·locats a Xina. Hi ha algun xinès, però en general els personatges en realitat són nostres, són espanyols. Després, per mi hi ha una cosa molt important que vostè ja la deu haver vist, que hi ha una sàtira política molt important. Per mi això era una base fonamental de la novel·la, perquè jo volia fer una novel·la negra, però dins d'aquest mecanisme del gènere negre volia integrar-hi una sàtira, perquè a mi m'agrada molt l'humor. M'agrada molt fer riure, m'agrada molt riure jo... i disfruto moltíssim escrivint coses divertides. I aleshores em va venir rodat, perquè és tan senzill, perquè els anys que jo vaig passar a Xina vaig veure passar tants i tants mandataris estrangers fent reverències als xinus, tants i tants, no només els espanyols, sinó els de tot arreu del món, que era com una mica ridícul, no?, veure tota aquella gent fent allò que diuen en castellà, han dit el rendiendo pleitesía, no?, totalment en els xinesos. Però llavors la trama aquesta divertida de sàtira política em va anar molt bé. I efectivament, aleshores, en la novel·la hi ha ambaixadors, hi ha funcionaris, hi ha amantes despetxades, molt important, perquè els ambaixadors són de carn i ossos. De molta carn, sobretot, en general, tenen.
va ben farcida, la novel·la, eh? Va ben farcida. Sí, sí, ha treballat, està parlant, que ho ha fet molt la sàtira i així, i ha treballat aquesta novel·la com si fos un joc.
Sí. L'he disfrutat moltíssim, em va costar molt, eh? Em va costar molt. És una novel·la molt difícil, perquè també s'ha de respectar el gènere i hi ha d'haver una trama i una sèrie de subtrames i tot ha d'encaixar. El vaig treballar com un joc, sí. És un joc.
El registre de Solo Sombres és totalment diferent als dels seus anteriors llibres, com per exemple Des d'una bicicleta xina, que més aviat era un llibre de viatges, no? O Adorables criatures.
Adorables criatures és molt diferent, sí, perquè Adorables criatures és una novel·la... A mi m'agrada molt el gènere, però un cop tinc el gènere, aleshores m'agrada distorsionar-lo. Adorables criatures és XIX, és segle XIX, i m'ho vaig passar molt bé distorsionant el gènere. La bicicleta xina, de fet... és com si diguéssim apunts, són els apunts que em van permetre després escriure Solo Sombres. És a dir, jo mirava, estava col·locada a Xina i volia fer una novel·la, però no em veia amb cor. Vull dir, la quantitat d'informació que estava rebent de Xina era tan immensa, tan estranya, tan marciana, tan fora dels meus paràmetres habituals, que d'alguna manera, abans de sentar-me a escriure una trama, havia d'organitzar-me el cap, com fer uns calaixos. I amb la bicicleta xina vaig fer això, perquè són 23... snaps, es diu, no recordo com es diu en català ni en castellà, tampoc, com uns sketchos, diguéssim, sketchos que tracten de moltes coses. antropologia, viatge, amor, política, religió, que és molt interessant. El tema de la religió a Xina és fabulós, eh? És tota una història, perquè hi ha un catolicisme que porta l'estat, a més. En fi, és tot... Aleshores, la bici a Xina em va permetre, d'alguna manera, com organitzar-me el cap. Però la bici a Xina, per exemple, el tema del sentit de l'humor corre al llarg del llibre, ja. Tot és molt satíric, també. Vull dir que no està tan allunyat.
No està tan allunyat.
No, però la novel·la sempre és una cosa de més envergadura i és el gènere més difícil per mi.
Tindrà continuïtat, Solo Sombres?
A mi m'agradaria molt. De fet, el personatge l'he creat per poder fer prequela, seqüela i el que convingui. Me l'estimo molt, aquest personatge. Depèn. Espero que sí.
Li veig a la carona que sembla que sí, eh?
No ho sé, m'agradaria moltíssim. Sí.
Si hagués d'escollir el que més li agrada, dirigir, escriure guions o escriure la seva pròpia obra?
Escriure la meva pròpia obra, sens dubte. Sens dubte, sens
ho
dubte.
Ho té molt clar.
Sens dubte, no hi ha cap dubte.
I les seves passions?
Ui, en tinc moltes de passions. Tinc les naturals, m'agraden molt els homes, per exemple. Massa m'agraden. Però m'agrada molt l'escriptura, la lectura, la música, el jardí, la cuina, els paisatges, el mar, nedar, Grècia. Ja tinc casa a Grècia. Grècia és el meu, una miqueta, el meu país
d'adopció. Això li anava preguntant,
perquè sí.
El seu temps recorre entre Grècia, Espanya, Anglaterra, Suïssa... Com s'ho fa?
Des que tinc l'ordinador, és fantàstica. Sempre havia tingut una mica la idea de que volia ser nòmada. Jo em trobo molt bé amb la condició d'estrangeria, és la que més còmoda, és on més còmoda em sento. El sentit de pertenença m'ofega, no m'agrada. M'agrada sentir-me estrangera i m'agrada estar sempre amb moltes llengües a la vegada. Jo en un dia normal faig servir 5 o 6 llengües, sense cap problema. I aleshores això em dona com... Aquesta falta d'arrelament, que per molta gent és una tragèdia, per mi, en canvi, és al revés, és un gran sentiment de llibertat. Aleshores, no m'és difícil, és una mica cansat, però la gratificació és molt important. I des de que tenim internet és fantàstic, perquè pots anar tot arreu amb un metro de superfície, en tinc prou per instal·lar-me on sigui. Llavors, a Suïssa hi vaig, per exemple, perquè tinc la meva filla gran que treballa a les Nacions Unides i una neta, i el dels nets t'hi va horrors.
Moltíssim.
Grècia és una miqueta el meu país d'adopció. Tinc casa. Anglaterra és la meva pàtria literària. Hi vaig molt, tinc molts amics, m'instal·lo tot sovint. Xina ja és una etapa acabada, però hi vaig estar anant i venint molt. I aquí vinc tot molt, també perquè encara tinc la família, arrels, tot. Vull dir que és com una mena de... semi-acostumat, a més. És com una mica viciós, eh?
És una persona del món.
Sí. I, a més, agafes com un vici, perquè... Quan estic més d'un mes, mes i mig, dos mesos en un lloc, ja em començo a atabalar. Ja començo a tenir com una mena de coïssó, de dir carretera, carretera, carretera.
Sí. Necessita ser lliure i anar canviant d'ambient.
Sí, i és estrany. I la llengua, sobretot canviar de llengües.
Importantíssim.
El so de les llengües, anar canviant el so de les llengües, ho trobo maquíssim. Babel és el meu territori.
Molt bé, sí. Anem, tornem a... A redirigir-nos, parlem de Solo Sombres. Què els diria a totes les persones quan tinguin el seu llibre a les mans?
Que el disfrutin, perquè és un llibre que jo el vaig escriure i em vaig divertir molt escrivint-lo, malgrat que em va costar molt, i pel que estic veient, la gent que se l'està llegint, i això em fa enormement feliç, s'ho passa molt bé i riu molt. I ja trobo, i això, fer riure la gent, trobo que és tan gratificant. Vull dir que la gent que se l'agafin, que el disfrutin, que se'l llegeixin, que riguin i que s'ho passin bé.
Si li va ser molt dur?
Molt difícil. Molt difícil. Era un artefacte molt complex. O sigui, tenia de fer un... Va ser un mecanisme... És un mecanisme, perquè al final és tècnic, eh? És una... El del gènere és molt tècnic. I va ser molt complicat, sí.
I com li va sorgir la idea de fer aquesta trama tan complicada?
Perquè Xina és molt complicada. I com que estava a Xina... I a Xina és un país barroc de per se i és un país, de més, hiperbòlic. Tot és com magnificat. És a dir, totes les coses adquireixen com unes dimensions brutals a Xina. La gent, que són masses còsmiques que van amunt i avall, no? Els edificis, tot és com una borrada, és com una desmesura absoluta. I les històries també són estranyíssimes, són truculentes, són fort, no tenen res a veure amb nosaltres.
Bé, doncs, senyora Pallàs, ja per acabar, el seu proper projecte.
Ara estic amb una altra novel·la, que encara la tinc a Xina, també, i després torno literàriament parlant a Europa, ja, diguéssim. I m'agradaria molt fer una cosa que en dic jo, que ja la tinc treballant fa uns anys, que és el Diccionari del Paradís, que és un diccionari, com una mena de rememoració de lo bonica que és la vida, malgrat tot.
Doncs,
malgrat els temps negres, malgrat les desgràcies, que la textura de la vida és bona.
És el que ens hem d'emportar. Bé, doncs, fins aquí són les ombres de Dolores Pallàs de l'editorial Navona. Són 320 pàgines i un preu de venda al públic de 21 euros. Moltíssimes gràcies per la seva companyia. Està tot un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit al que pugui dormir, perquè hi ha una cosa que ja tinc claríssima. El món es divideix entre les persones que poden dormir i les que no podem dormir.
Aquí estem, les que no podem dormir.
Exactament.
Bona nit.
Bona nit.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Què llegim?
I avui seguim amb més recomanacions per llegir aquests dies de descans de Setmana Santa. Es tracta d'acudits per a milicians de l'editorial Navona en català i xistes per a milicianos d'Aliança Editorial en castellà, de Massen Marouf, finalista del Man Booker d'aquest any. Massen Marouf, nascut a Beirut d'una família de refugiats palestins, treballa durant anys com a professor de física i química abans de dedicar-se a l'escriptura, al periodisme i també a la traducció. Li donem la benvinguda. Bienvenido, es todo un placer.
Hello, hola.
Hello. ¿Quién es el protagonista de Chistes para Milicianos?
Yes, the main characters of the book are people who are not heroes in everyday life. They live harsh situations during the war, and they look at life from a strange way sometimes, full of fantasy. They are full of dreams. They want to achieve something in life. Most of these protagonists are children, and they see everything from a children point of view, so that they break the reality and they make life into a different level.
Els protagonistes de del meu llibre són gent que no són herois, són gent que té una mirada a les coses quotidianes vista des d'una situació bastant dura, perquè és un context de guerra. Ells miren sempre des d'una perspectiva molt estranya, que està plena de fantasia, de somnis, i són gent que vol aconseguir alguna cosa. La mirada, aquesta mirada, és la des de la infància, i per això es veu tot d'una manera molt infantil, molt naïf, i això, gràcies a això he aconseguit que hi hagin molts diferents nivells de realitat en les narracions.
I per què recorre la mirada d'un nen? És autobiogràfic?
It's partly a biography. I cannot say it's biography, but it's based on a biographical moment and based on personal memories as well. Children, because I wanted to reflect what the children were facing during the war, or try to reflect as much as I could. And I thought it's very challenging to confront the very harsh reality and the dramas and tragedies with children's point of view in a like a child's eye, full of naivety and simplicity. So it breaks all this like aura of tragedy and turns it into something that he can always make something more beautiful out of it.
És parcialment biogràfic i és veritat que es basa en moments de la meva biografia i de les memòries que són meves, però no és autobiogràfica. I he escollit la mirada dels nens perquè el que volia era reflectir com els nens confronten un període de guerra, de quina manera fan front a aquestes dificultats que es donen en aquest context. És un desafiament confrontar això, els drames i totes les tragèdies des dels ulls d'un nen, perquè els nens tenen una mirada molt simple, molt naïf, i la tragèdia així es converteix en una mena de bellesa.
De quantes històries es compon el llibre?
14.
14.
Bé, doncs, quins són els temes que traten cada una d'aquestes històries?
Yes, it's... The book is about the sometimes relation between the son and the father, a troubled relation. The son doesn't understand, for example, why his father is so sad or drifted away or distracted, and he tries to get closer to him. In other stories, there are like an uncle who dies 3 times in a week, and he wants to be a matador. Some story, for example, we have a father who used to move a gramophone in a bar, and a bomb falls and he doesn't die, but it alters or changes the relation in the family. So it's like there are always social relationships disturbed by the big events of the war, but fantasy and reality, catastrophe, dreams, humor, sarcasm, they all mix together in this book.
Hi ha històries que tracten la relació de pare i fill, que són sempre relacions problemàtiques, perquè el nen no entén què és el que li passa al seu pare, perquè està distret, perquè està trist, i el que intenta, pues, d'alguna manera, és vindre-se'n més a prop d'ell. Per exemple, hi ha una altra història en la que un tiet mor 3 vegades en una mateixa setmana i que, a més, vol ser matador de toros. Una altra història, pues, per exemple, que... Hi ha un pare que vol moure un gramòfon en al mateix moment que hi ha tot un bombardeig, i això provoca que mori, i es provoquen una sèrie de canvis en la família. I en general totes les meves històries parlen sobre com les relacions socials es tornen problemàtics per les circumstàncies de la guerra, de la catàstrofe, l'humor i també els somnis. En general les meves històries parlen d'això.
Totes les històries succeeixen a Beirut?
These stories happen in Beirut, not in the book, but in my mind. When I was writing these stories, I was thinking about Beirut, because they were born, these stories are originated in Beirut. They are all based on true events that I lived, and these events happened in Beirut. But I tried to... make the place and the time abstract in these stories, not to mention the place and the time.
Sí, totes les històries del llibre succeeixen a Beirut, però no realment en el llibre, en el que està escrit, però sí en la meva ment, perquè quan ho estava escrivint jo estava pensant en aquelles històries que van passar allà, perquè ahí tenen el meu origen i allà és on jo vaig viure, i totes aquestes històries estan basades en events reals que van passar a Beirut. Però el que he volgut fer amb el llibre és que quedi d'una mica abstract tant el temps com el moment històric en el que estan succeint aquestes històries, encara que sí, formen part de la meva història personal que va passar a Beirut.
Com se sent al veure la seva obra Chistes para milicianos traduïda a 10 llengües i una projecció en tot el món àrab i Europa?
I'm very happy, of course, and I feel that my book is living now a life more interesting than my life.
Estic molt feliç i el que sento és que el meu llibre està vivint una vida que és molt més interessant que la meva pròpia vida.
Ha participat també en el Festival Mod 2019.
Mm-hmm. Yes, it was amazing, fantastic. I'm very touched by the warmth of people there, by the generosity, and by the landscape, the food, everything. I'm full of memories now. I'm full of inspiration after my visit.
Pues la verdad es que va a ser fantàstic i estic molt, molt agraït a la generositat de la gent que em vaig trobar allà, de la calidesa, però també el paisatge, el menjar. I puc dir-te que estic ara mateix ple d'inspiració i ple de records meravellosos que vaig tindre al Mod Festival.
Doncs moltes gràcies ja per acabar el seu pròxim projecte.
Yes, I'm working on a collection of short stories. Also, lots of fantasy are there and characters that are sometimes unpredictable. And I'm also working on a long novel that talks about a boy trying to gain the love of his father. He does all his best to gain the love of his father.
Pues ara mateix estic treballant en una nova col·lecció de relats i, per suposat, hi haurà molta fantasia i estarà tot plena de personatges que seran molt poc predecibles. I, a més, estic treballant en una novel·la llarga en la qual un fill està intentant, de totes les maneres possibles, tindre l'afecte del seu pare.
Doncs hem parlat amb Massen Marouf, ens ha explicat totes aquestes històries, autor de Chistes para milicianos, d'Alianza Editorial en la versió castellana i l'editorial Navona en català. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins una altra.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé-Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé-Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through
the night. Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Espai Terrassa.
Bé, i nosaltres seguim a De Matinada. Em toca parlar del nostre espai Terrassa. I com vam començar ja fa uns mesos, vam estar parlant d'una nova formació política, Tot per Terrassa. En aquell moment ens va acompanyar l'exalcalde, el senyor Jordi Ballart, i avui ens acompanya un exregidor també d'aquella formació antiga i actualment Tot per Terrassa. Ets regidor, el senyor Noel Duque, que va portar a terme la regidoria de Joventut, Infància i Serveis Socials. Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, Esther, ¿qué tal? Gracias, un placer estar aquí.
Y para nosotros también, porque esperábamos tu visita hace semanas.
Sí.
Bueno, por fin ha sido posible. Gracias por tu compañía.
Gracias a ti.
Y primero, pregunta totalmente obligada, después de este parón político, habéis creado esta nueva formación, ¿cómo te sientes?
Bueno, pues el parón político, la verdad que me ha venido muy bien, ¿no? A nivel personal me ha venido muy bien porque yo venía de un mundo muy distinto y fueron dos años muy, muy intensos. Y ahora que hemos salido un poco de ese torbellino que hay en política ahora mismo, pues hemos podido pensar en cómo queremos hacerlo, ¿no? La gente nos ha pedido que volviéramos y hemos pensado que si volvíamos tenía que ser con algo muy diferente y con una forma de hacer pues diferente a lo que habíamos conocido hasta ahora. Y la verdad que el proyecto que tenemos entre manos y que estamos poniendo en marcha, bueno, que ya está en marcha, pues es súper ilusionante, muchísimo.
¿Cuál será el proyecto de Tot per Terrassa?
Bueno, pues el proyecto, en principio, es darle un giro a la política municipal, solo municipal. Y la suerte que tenemos es que después del gesto que tuvo Jordi, ¿no?, de dimitir cuando vio que el PSC ya no le representaba, pues después de ese gesto mucha gente está empezando a pensar que sí que es posible, ¿no?, que es posible contar con políticos que no piensen solo en mantener la silla. Y esto nos va a permitir que podemos contar con la gente que más destaca de cada ámbito sin tener en cuenta las siglas, ¿no? Muchos partidos hacen las listas mirando lo que tienen dentro de casa, ¿no? Mirando la militancia, la gente que tiene carnet, algún independiente de vez en cuando. Pero Jordi, que es a quien le hemos pedido que haga la lista, Jordi puede buscar por toda la ciudad la gente que más destaca en todo. Y eso es un lujo. Y poca gente le dice que no a Jordi. De hecho, yo cuando entré como independiente y entré porque me lo pidió él. Así que el proyecto va a ser innovador, va a contar con las voces más autorizadas de la ciudad en todas las materias. Y es un lujo, porque vamos a huir de partidismo, vamos a huir de las órdenes que nos llegaban de Madrid, ¿no? Cuando estábamos con el PSC, por ejemplo. Y es una suerte responder a las necesidades de la ciudad sin tener que pasar por la aduana. Está muy bien, es una libertad total y creo que es la política de verdad.
Bueno, de momento, con lo que estás diciendo, para las diferentes personas que van a salir en la lista, solamente conocemos a una sola persona.
¿Y qué persona, eh?
Y qué persona que se ha dado a conocer justo este jueves pasado.
Sí, sí, Marta Pessarrodona, ¿no? Bueno, premio de honor de las letras catalanas,
exacto,
¿no? Una poetisa, escritora, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Yo, la verdad es que es una muestra de lo que te decía, ¿no? Es una persona más que destacada, es una eminencia y es una de esas personas que dicen que quiere a Jordi por cómo ha hecho política, ¿no? Y cómo la ha tratado cuando era el máximo mandatario de la ciudad. Y es un ejemplo de lo que vamos a tener en la lista. Yo confío en Jordi y sé que va a coger lo mejor de cada ámbito. Y bueno, en este caso, a mí es que se me pone la piel de gallina de ver que en nuestro proyecto está alguien así, ¿no? Porque es que es una estrella, para mí es una estrella.
Exactamente, ella cierra la lista, la
sí,
número 27, y junto con su perrita, Keka.
Sí, también estuvo en la rueda de prensa.
También
en la presentación.
Estuvo en la rueda de prensa.
Sí, la verdad es que, bueno, pues también aprovecho para decir que vamos a crear una regiduría de bienestar animal, ¿no? Y seguramente Keta tenga mucho que decir en eso.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo se ha creado el programa de Tot per Terrassa?
Pues unas 800 personas han participado en 70 reuniones prácticamente. Se han recogido 1.300 propuestas y aún siguen llegando al correo porque lo tengo sincronizado en el móvil y no dejan de llegar propuestas para el programa. Se ha hecho de una forma muy participativa. Hay que reconocer que una reunión a las 7:30 entre semana, que la gente, con la poca cultura de la participación que hay en España, en Cataluña y en Terrassa, para ser más concretos, la participación, si tú te has movido por el mundo asociativo de Terrassa, ves que muchas veces es la misma gente, ¿no? Gente de asociaciones de vecinos de Terrassa, de entidades, pero teníamos que intentarlo, ¿no? Y hemos conseguido que más de 700 personas vengan a unas reuniones a horas intempestivas después de trabajar, simplemente a hacer propuestas de forma altruista, ¿no? Porque no es otra cosa, es ir a una reunión. También contemos que a la gente a veces le da vergüenza intervenir, le da vergüenza tomar la palabra en público y mucha gente que jamás hubiera incidido en las políticas de la ciudad ha llegado a una reunión rodeada de gente, algunas reuniones con más de 20 personas, otras con menos, ¿no? Pero la gente ha llegado y ha participado y ha hecho sus propuestas y nuestra función ahora es convertirlas en los puntos del programa.
A lo largo de todos estos días de reuniones, ¿cuántas propuestas hasta hoy han llegado?
Pues te decía, 1.300 y vamos para arriba, porque eso también es. Pueden llegar por mail y siguen llegando por correo, sí.
Bien, seguimos. Tu tema era más bien la infancia, la juventud, servicios sociales. ¿Cómo ves a la juventud políticamente?
Pues realmente creo que la juventud tiene mucho desinterés por la política. No hay una fórmula para hacerlos participar, ¿no? Y hacerlas participar. Y eso es una cosa que nos tenemos que plantear seriamente, porque si te fijas en los meetings, un meeting del PP, del PSC, de Iniciativa incluso, ¿no? De partidos que tendrían que ser más de izquierda, siempre te encuentras que las primeras filas de estos meetings o de estas mega reuniones están llenas de gente que o está a sueldo o tiene algún cargo o bueno, tiene algún tipo de interés directo en que eso vaya bien, ¿no? No veo a gente involucrada de forma altruista en estos proyectos políticos, cuando en realidad los partidos políticos son herramientas para transformar la realidad, ¿no? Y se han convertido en el fin. El partido lo es todo, ¿no? Me da igual lo que pase en una ciudad. En Tarrasa pasa una cosa muy curiosa. Ahí lo digo porque lo he vivido en primera persona, ¿no? Yo he sido venerado por ejemplo, la Juventud y el Partido Socialista cuando entré como independiente y venía del mundo asociativo. Pero en el momento en que he pasado a un partido rival, se ha tratado de boicotearme directamente. Cuando soy una persona que ha trabajado por la Juventud de Tarrasa desde siempre, ¿no? En mi barrio, en un barrio periférico que tenía muchas necesidades, ¿no?, para la juventud. Y en el momento en que he pasado a otro partido, una juventud es de un partido de izquierdas cuya función es que la juventud mejore su calidad de vida y tenga más esperanzas de salir adelante con felicidad, no les ha temblado la mano para atacarme por redes, para boicotearme cuando he intentado poner un grito en el cielo. Y esto es una muestra de que al final los partidos corrompen a las personas y consiguen que estas personas dejen de pensar en el bien común y piensen en el bien del partido. Y esto es preocupante. Por eso, en parte, me alegro de que la juventud no se involucre en algunos partidos, ¿no? La juventud se tiene que involucrar en causas. Y si la juventud ve que en los partidos hay gente que la representa, me parece bien que se acerquen a los partidos. Pero tal y como están los partidos hoy en día, juventud, si me estáis escuchando, alejaos de los partidos políticos convencionales.
Son el futuro también.
La juventud, claro, son el futuro y el presente. Quiero decir que muchas veces decimos, la juventud es el futuro, claro, y de ahora no hablamos, ¿no?, de lo que están viviendo ahora. El otro día leía un libro que decía que no hay que pensar ni en el pasado ni en el futuro, hay que pensar en el presente, ¿no?, que es una forma de respetarnos a nosotros mismos. Y a la juventud hay que respetarla aquí y ahora, no hay que pensar en el mañana. ¿Qué pasa con ellos ahora, con ellas ahora? Me gustaría que abrieran el diario y vieran a gente que les representa, que habla como ellos, que tiene las preocupaciones que tienen ellos y ellas. Y, por desgracia, pasa muy poco. Si ponen La Sexta, ahora mismo están haciendo Al Rojo Vivos o algún programa de estos con el Ferreras, y en la mesa solo hay que ver quién hay, ¿no? Y en los reportajes que van colgando siempre se ve la misma gente. No representan a la juventud.
O sea, ¿no ves un buen presente?
No. El presente para la juventud a nivel político es muy chungo.
¿Desde Tot per Tarrasa?
Tot per Tarrasa. La idea es esa, ¿no? Que haya gente representativa, que todo el mundo tenga voz y que la gente se acerque al partido de forma altruista. Es muy complicado porque las personas al final somos egoístas, ¿no? Pero nuestra idea es esa y de momento ya son 700 las personas que han venido a hacer propuestas. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Cuando Jordi haga la lista, veremos que es una lista representativa, veremos si la juventud se involucra, se acerca y, sobre todo, veremos si se la escucha. Yo llevo toda la vida escuchando a la juventud y puedo hablar por mí. Puedo garantizar cualquier joven, cualquier adolescente que me quiera ver, como ya pasó cuando fui concejal, que llenaba el pleno de adolescentes cada 2x3 y mi despacho, y lo voy a seguir haciendo. Porque es mi trabajo, es mi vocación, es mi manera de vivir. Intentaré que el resto del partido también. Me consta que bueno, que la gente que se ha acercado al partido tiene esa forma de ver la vida y de ver las cosas. Pero habrá que velar por ello, claro.
Jordi, este jueves pasado en rueda de prensa nos comentó que la lista la vamos a conocer entrando esta semana.
Pues sí, dice que va a ser entre el lunes y el martes o el miércoles. Yo, la verdad, como ya le he dicho a él en muchas ocasiones, haga lo que haga, yo lo voy a seguir apoyando a él y al partido y a Tot per Tarrasa, porque es una cosa que ha nacido de nuestra ilusión. Yo soy muy feliz trabajando en la entidad que he trabajado toda mi vida. Soy muy feliz fuera de la política. Pero si Jordi me llama y Tot per Tarrasa me llama, yo no tendré problema en volverlo a intentar con todo lo que he aprendido en mi otra etapa, ¿no? Y creo que esa tiene que ser la filosofía de toda la gente que se baraja para la lista, ¿no? Le hemos dado la capitanía del proyecto a Jordi. Jordi Ballart tiene que decidir cuál va a ser esa lista. Y si no vamos, pues no vamos. Pero habrá que seguir en la calle apoyando. Y de hecho, de eso va el proyecto, ¿no? De seguir ahí, de que se nos escuche, aunque no estemos en la lista, porque es que si no volvemos a lo de siempre, ¿no? Queremos un cargo, queremos poder, no. Queremos algo que escuche a la ciudadanía.
Pues a partir de ahí iremos viendo un último llamamiento desde Tot per Tarrasa, ya para acabar, Noel.
¿Que haga un llamamiento? Hombre, no se me da muy bien, a mí estas cosas me cuestan mucho, porque yo soy de hacer y bueno, el que vea que lo que hacemos está guay, que se acerque, ¿no? Pero sí que lo planteo. Cuando veáis la lista, gente de Tarrasa, si nos estáis escuchando, solo tenéis que ver qué tipo de gente hay en la lista y si os representa. En la política las palabras son muy perversas y cualquier persona os puede decir cuatro cosas que suenen muy bien. Solo sentid, ¿no? Dejaos llevar por lo que sentís, por la gente que hay en la lista, por la gente que rodea al partido, por la gente que lidera el partido en estos momentos. Y a partir de ahí decidí. Yo no sé si hablo bien, si hablo mal, pero lo que sé seguro es que llevo como 15 años dejándome la vida en proyectos por la juventud. Y eso hay gente que lo ha valorado mientras estaba en su bando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora que creen que estoy en otro bando, pues ya no lo valoran. Y solo aclarar eso, que yo en el único bando que estoy es en el de la justicia social. Y ahí voy a seguir. Y ahora la herramienta es Tot per Tarrasa y con ello vamos. Así que aquí estamos. Y el 26 de mayo, ¿no, Esther? ¿26 de mayo?
26 de mayo.
Pues son las elecciones municipales, así que votad. A quien queráis, pero votad.
Pues hem parlat amb Noel Duque de Tot per Tarrasa. Ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí.
Igualmente.
A Radio Estel. Muy buenas noches.
Gracias.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Radio Estel.
Radio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem abans de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi novell. La pregunta d'avui és 55 dies en Pequín. Va ser l'última pel·lícula dirigida per Nicolas Ray, que no la va arribar a acabar. Per qui va ser substituït? Doncs les vostres respostes al 902-020-412, dematinada@radioestel.cat o també per Facebook o Twitter, i guanyareu un obsequi novell. La pregunta de la setmana passada és la següent. Recordem, durant el rodatge de Never Say Never Again, en Sean Connery necessitava entrenament. Qui el va entrenar? Doncs va ser Steven Seagal, i es va enfadar tant que li van trencar el canell en l'agent 007. I la persona guanyadora és el senyor Carlos Pou. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi aquí, a recepció de Radio Estel. I escollim algunes de les pel·lícules que s'han estrenat aquest cap de setmana i comencem per Mentes Brillantes, una comèdia protagonitzada per Vincent Lacoste, cinta nominada a millor guió i al millor actor revelació en els Premis Lumière. Mentes Brillantes parla de l'excessiu procés de selecció dels estudiants de medicina a través del retrat de dos amics. I també s'ha estrenat Siete razones para huir, una comèdia negra dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torres, i escrita per Esteve Soler. La cinta té un destacat repartiment, com Emma Suárez, Lola Dueña, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, entre d'altres. Són set històries que barregen d'horror i de comèdia, set moments d'humor negre tan estranys com propers, set visions surrealistes d'una societat que no progressa. La família, el nen pobre, els veïns, la llogatera, l'empresari, l'atropellat i el casament.
Podría pedirle bailar y usted podría decirme, no me apetece bailar. Y yo podría decirle, tal vez otro día. O podría sacarla a bailar sin pedírselo.
Diana, hablamos de tu futuro. Apenas le conoces. Es prácticamente un extraño.
Sé que él es el definitivo. Te quiero, Robin.
No me encuentro muy bien.
Deja que te ayude.
No me puedo mover.
Robin.
Pónganle el respirador.
Las personas paralizadas por la polio no viven mucho.
No puede moverse de cuello para abajo ni puede respirar por sí solo.
¿Cómo se vive así?
Te acostumbras.
Te amo y quiero que Jonathan te conozca.
No puedes amarme así.
Sí que puedo. Algo habrá que pueda hacer.
Sácame de aquí. Cariño, llama a Teddy. Se me ha ocurrido una idea.
Una silla de ruedas que respira por él.
¿Y eso es seguro? De momento funciona.
¡Robin!
Es una maravilla.
¡Cabrón afortunado!
Cuando me quedé paralizado, me quería morir. Mi esposa me dijo que debía vivir. Para ver crecer a nuestro hijo.
Tu vida es mi vida.
No quiero solo sobrevivir. Quiero vivir de verdad.
Debería estar en el hospital, ¿no?
Tiene razón. No.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Xavi Aguilar. I qui us ha parlat? Esther, nosaltres ara us deixem. Entorn de nit, bona matinada i feliços somnis. In the heat.